Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Joan Carles Valero, ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
Manel Manchón, Economia Digital. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Xavier Trias. Bona tarda, senyor Trias.
Molt bona tarda.
L'alcalde de Barcelona i candidat de Convergència i Unió a la reelecció. 43 sí, dies i serà l'hora de la veritat. Serà el 24 de maig, les eleccions municipals. En fi, unes eleccions jo crec que molt especials, no? Perquè, en fi, estan passant moltes coses a la vida política espanyola, catalana, municipal, els partits tradicionals, noves formacions que tindrem aquí, o que tenen aquí ja les seves opcions, en fi, la CUP, Barcelona en Comú de la senyora Ada Colau, Ciutadans, uns comicis més oberts que mai, més indecisos que mai.
Bueno, les eleccions sempre són difícils, però jo les més difícils van ser les anteriors. Aquestes teòricament són més fàcils per mi. Són les primeres que faig com a alcalde de Barcelona i, per tant, jo les faig amb il·lusió i, a més, convençut de que m'aniran bé.
I això és un plus, no?, fer-ho des del govern, senyor Trias, o què?
Home, sí, perquè pots explicar el que has fet. És a dir, quan estàs a l'oposició, promets. Quan estàs governant, pots dir, miri, he fet això, això i això i això i això. I jo crec que el que és indubtable és que avui dia la ciutat de Barcelona és una ciutat que està en el món, que és admirada, que la gent vol imitar moltes de les coses que fem nosaltres, que és veritat que és una ciutat que hi ha gent que ho passa malament, però és una ciutat que és la punta de llança de la sortida del creixement econòmic a nivell de tot Espanya. I per tant, escolta'm, jo crec que estem en una situació magnífica, magnífica, si les coses van bé, perquè Barcelona sigui l'autèntic tractor de sortida de la crisi econòmica.
Escolta, senyor Trias, vostès presenten aquests comicis amb el mateix equip pràcticament que a les anteriors eleccions.
Sí, senyor,
hi ha hagut pocs canvis, podria algú que ha posat de posicions a les llistes, el senyor...
Només hi ha hagut un canvi.
El senyor Vives...
Hi ha hagut un canvi, és que el senyor Joan Puigdollers...
Ha baixat de posicions.
Ha baixat de la quarta a la dotzena plaça, amb un gest molt bonic per part d'ell, perquè ell va entendre i em va venir a dir-ho abans de que jo li demanés, li pensava demanar, però abans de que jo li demanés es va venir a oferir a dir, escolta'm, jo crec que els primers han de ser els 5 tinents d'alcalde. No. I jo crec que és un gest que jo li agraeixo profundament.
Escolti, a la pole position de la seva llista electoral hi ha vostè, evidentment, Joaquim Forn, Antoni Vives, Jordi Martí,
Sònia Gassens.
Jo li plantejo aquesta qüestió. Joaquim Forn, Antoni Vives, Jordi Martí, d'aquest triumvirat pot sortir el relleu del senyor Trias l'any 2019?
Molts més. Jo primera no em vull jubilar.
No es vol jubilar?
No. Primera no em vull jubilar. Segona, jo sempre dic que m'hi estaré 8 anys i que després ho deixaré, però també en els meus els sí que m'està agradant i per tant igual. No, perquè a mi m'està agradant això de ser alcalde, m'agrada, no? Però, a més, el relleu és una decisió que no la prenc jo, sinó que la prendrà en el seu dia el partit, no? I per tant, però sí que és veritat que jo el que intento és tenir gent de primeríssima fila que puguin ser alcaldes o que puguin triomfar a qualsevol lloc de la vida. Això, la vida de les persones no s'acaba amb la política, Jo sempre dic, jo vull que els meus col·laboradors triomfin. Si estan a la política, a la política, però si és en el món en global, doncs en el món en global. I jo crec que tinc la sort que la gent que tinc al meu costat se'l rifaran. És a dir, gent boníssima i que, per tant, tenen unes possibilitats extraordinàries de fer el que vulguin a la seva vida.
Però allò que es diu en política, el dofí del senyor Trias, qui seria?
No existeix.
No existeix.
No existeix.
No existeix. No existeix. Se l'ha d'inventar, doncs, o què?
No, jo tinc gent molt bona.
Temps al temps.
No, però si jo tinc gent molt bona, fixa't. La Sònia Aragassens és una fora sèrie. El Joaquim Forn és un fora sèrie. La gent saben que jo m'estimo infinit amb una persona que ha anat durant tota la trajectòria meva al meu costat, que és en Jordi Martí. La gent sap que jo tinc una persona que valoro extraordinàriament i que és una de les persones que ens ha donat més discurs i més força durant aquests anys, que és l'Antoni Vives. I tothom sap, a més, de que al cantó d'aquests tinc, pues, una... tinc en Jaume Siurana, que jo crec que és la persona de cultura que està fent un canvi important a la cultura de la ciutat. Per tant, jo tinc gent molt bona.
Que hi ha banqueta, aviam.
Ara dius, escolta'm, qui pot un dia substituir-me? Doncs pues no ho sé, escolta, això és una decisió que hauran de prendre el partit. Si un dia jo dic que me retiro... Jo sempre dic una cosa, si jo sóc alcalde, el que segur és que acabaré el període. No me n'aniré a meitat, eh? Això no ho faré mai. I, bueno, jo crec que tinc gent molt bona i pot ser quan se vulga.
I, escolti, això de repetir el 2019 podria ser o és política ficció?
Això és una mica política ficció. Eh? Jo tinc la meva edat, jo em vaig comprometre a estar 8 anys.
I 8 a l'oposició.
No, jo vaig dir, estic disposat a estar 12 anys lluitant per ser alcalde. Però després vaig dir, si sóc alcalde, m'hi estaré 8 anys. I ara, perquè ningú es posi nerviós, els dic, escolta, m'està agradant, igual m'hi quedo més.
A veure si li passa com a l'alcalde Ros.
Que, bueno, això al final t'agrada, no? Però, diguem la veritat... La meva família també arribarà un moment que dirà, em sembla que ja n'hi ha prou.
Ja n'hi ha prou,
no? I si li demana el seu partit, alcalde?
No, jo si em demana el partit qualsevol cosa, la faig sempre.
Per tant, no podem descartar...
No, fixa't, és a dir, jo crec que... jo tinc una obligació amb el meu partit molt important, perquè... És a dir, jo era metge, la vida em va canviar un bon dia, vaig prendre una decisió... arriscada de ficar-me dintre l'administració pública i després he de reconèixer que el partit m'ha donat moltíssim perquè he tingut la sort de poder ser conseller de sanitat, transformar la sanitat del país, ser conseller de presidència, estar a Madrid, que jo crec que em va ensenyar molt el presidir el grup de Convergència i Unió, i després m'ha donat la sort de poder ser alcalde de Barcelona. O sigui que jo amb el meu partit li estic tan agraït que si em demanen una cosa, pues, evidentment la faré.
A més a més li dic això perquè Convergència durant molts anys ha posat moltes persones al capdavant de les llistes a la ciutat de Barcelona, i persones molt importants, un altre Trias, Josep Maria Cullell, Miquel Roca, i qui realment hi arriba és vostè.
Sí, però perquè Convergència feia un error, no?
No passava.
Jo vaig dir que, escolta'm, jo quan un bon dia a mi em van dir, escolta'm, Trias, nosaltres vam fer un acord de federació que deia dels tres càrrecs més importants, que és ser president de la Generalitat, presidir el grup a Madrid... i alcalde de Barcelona, un ha de ser d'Unió. Van dir, escolta, en Duran serà el que anirà a Madrid. Jo estava a Madrid, vaig dir, escolta'm... I em van dir, escolta'm, tu hauries d'apostar a ser alcalde de Barcelona. Sabien que a mi m'agradava això, perquè jo deia, escolta'm, jo m'agradaria ser alcalde de Barcelona. Però jo vaig dir, escolta'm, jo poso una condició... de que ha de ser una aposta que no ha de ser només per 4 anys, sinó que ha de ser per 12 anys. Era una mica xeixerat i tot, però jo he de dir que els dos partits se m'han portat molt bé, perquè jo durant dues vegades no vaig guanyar, i una tentació és dir, pues el canviem. És a dir, aquí el que passava és que en Trias Fargas perdia, el canviaven. Es presentava a Miquel Roca i el canviaven, a Molins i el canviaven. Diguem la veritat, que ells tampoc volien continuar. I jo he fet una cosa molt especial. El primer dia vaig dir, escolta'm, el nostre grup, que estem a l'oposició, exigeixo que tots us dediqueu només a l'Ajuntament. Si no, no guanyes mai. Si tu no et passes tots els anys quan tu estàs a l'oposició o tu penques cada dia, segona decisió que vaig prendre, de dir, escolta'm, cada matí entrarem a l'Ajuntament. En quin sentit? Seria de gent o de les persones que es presentaven, s'anaven al despatx de Convergència i estaven al despatx de Convergència i des d'allà feien la política. I jo dic, no. Jo vull entrar cada matí a l'Ajuntament perquè la gent de l'Ajuntament vegi que el grup de Convergència i Unió entra a les 9 del matí o a les 8 del matí en l'Ajuntament a posar-se a treballar. I jo crec que això és bàsic i això, si tens, has de tenir una mica de sort, has de ser, necessites que el que mana ho faci malament i llavors pues, guanyes, no? Guanyes, arriba un moment que guanyes.
I pica pedra. I pica pedra.
Cada dia. Parlem de Barcelona, perquè estem parlant en la tarda d'alcalde Trias i d'aquesta evolució, molt interessant per cert, de l'aposta personal i política, no? Barcelona, abans ho ha dit, l'alcalde està en una situació en aquests moments immesurable, no? Perquè és una de les ciutats top del món, no? D'Europa està clar, no? Però també del món. I és fruit, precisament, d'una història d'èxit que va començar el 92, i en aquests moments jo crec que els barcelonins, hi ha uns que diuen que ens estem convertint en un parc temàtic, altres no, pensem que és bo, que això és un tractor, no?, econòmic, i l'Ajuntament, amb vostè al capdavant, lidera un projecte que jo he vist en la premsa internacional, fins i tot, que es diu allò, el prototipatge. Barcelona,
això com... per mi és nou, això.
Sí, no, jo crec que bueno, ho he vist com una proposta d'aprofitar la ciutat perquè vinguin a desenvolupar projectes gent de tot el món perquè és un allò, un caldo de cultiu i important per precisament aprofitar, diguéssim, aquesta fama, aquesta marca, per posicionar-se econòmicament, no?
Nosaltres el que fem és una cosa...
Però no només turística.
Aquesta ciutat té una història. Aquesta ciutat, com es deia abans, va fer un salt importantíssim amb els Jocs Olímpics. I llavors, i aquesta ciutat s'ha convertit en una ciutat que de no tenir turisme a tenir un turisme molt important. Però aquesta ciutat no és només això. Aquesta ciutat és una ciutat industrial, una ciutat de comerç, una ciutat de serveis, i ara nosaltres hem fet una aposta molt, molt, molt important per les noves tecnologies. I hem intentat convertir-nos en un referent. I jo crec que ho estem aconseguint. És a dir, Barcelona és la capital mundial dels mòbils. Tenim aquests dies precisament una situació immillorable per poder continuar això fins al 2023. Jo crec que ho aconseguirem, jo crec que ho tenim bé. Jo crec que les coses van molt bé en aquest sentit. I jo crec que, a més, aquesta ciutat ha fet una aposta, això que diem de les Smart Cities, que també va molt bé. Nosaltres tenim una ciutat que jo crec que avui dia ens passeixes pel món i tothom et parla de Barcelona. Ara, aquesta situació d'èxit no ens ha d'impedir veure de que nosaltres tenim problemes. Nosaltres tenim 99.000 aturats, i això no és bo, això és un desastre. I, per tant, què és el que hem de fer? Pues jo crec que una cosa va... Nosaltres hem fet diverses coses. Primer, tenir credibilitat, no fer dèficit. Pagar a tothom a 30 dies i tenir capacitat inversora. Segona cosa, sense activitat econòmica no hi ha benestar social. Per tant, què ens dediquem tot el dia? Que hi hagi activitat econòmica. Necessitem activitat econòmica. Creure en l'activitat econòmica. Algú pot influenciar el propi ajuntament fent inversions, però l'activitat econòmica la fa la societat civil. I ajudar la societat civil perquè hi hagi activitat econòmica. Desenvolupar noves activitats econòmiques com aquestes noves tecnologies. I l'altra cosa que hem fet és creure en una activitat econòmica que hi ha gent que no hi creu, que va lligada molt a la societat civil del tercer sector, que és non-profit, que és la gent que és capaç de donar atenció i resposta a serveis des de sectors non-profit. I això jo crec que és molt important i que és una revolució, perquè generen una gran quantitat de llocs de treball i creen una nova economia. Això s'hi ha de creure, hi ha gent que no hi creu, que es creu que això ho ha de fer l'administració pública. Jo sóc dels que crec que no. Cada euro que tu poses a nivell del tercer sector en fundacions o tal, ells aconsegueixen un o dos més. I per tant això és un factor multiplicador. És veritat que nosaltres hem fet una cosa que és augmentar el pressupost de benestar social amb un 43%. Però és que és necessari en un moment de dificultats econòmiques fer això, perquè si no se't trencaria la societat, que és l'altra obsessió que ha de tenir un alcalde, de que no es trenqui la societat en una situació difícil, perquè quan comences a sortir de la crisi econòmica, que és el que ens està passant, hi ha ocasions que augmenten les desigualtats. Un comença a guanyar-se la vida i l'altre encara no se la guanya, i això crea tensions, dificultats. Pues això exigeix que l'administració tingui unes prioritats de cohesió social i de donar ajut a la gent que ho passa més malament.
Manel. Sí, lligat a això, perquè diu és molt important no fer dèficit, jo estic absolutament d'acord, però una altra cosa és tenir igual un superàvit massa elevat amb el una ciutat com Barcelona. No, deixi'm que li digui, perquè clar, els números, clar, són... Barcelona està realment en una situació financera bona, amb una acreditació per part de les agències internacionals de rating molt bona, però ha passat de 1.200 milions de deute a 972, perquè s'està amortitzant aquest deute. Si fa 3 anys aquests 1.200 representaven el 58,8 dels ingressos corrents, ara només representa el 38,4, si no estic equivocat. Està bé, però són 220 milions de superàvit, no és excessiu, quan en una situació de crisi tan important com la d'ara, home, una cosa és no fer dèficit i l'altra és tenir 220 milions de superàvit.
Sí,
si no els gastem ara, quan els gastarem?
Si tu fas dèficit, estàs en mans del senyor Montoro.
D'acord. Ja hem partit d'aquesta base.
I no tinc cap interès de caure en mans del senyor Montoro. Això és el primer que s'ha de tenir molt clar. El segon és que nosaltres, si interessa en disminuir d'una manera important el deute, no en tenim. Les normes que ens obliga l'Estat ens fan que en ocasions hem de disminuir el deute, perquè segons quins ingressos hem de compensar-ho amb deute, per tant això ho fem. Però nosaltres tenim una situació que, malgrat la crisi, en aquests 4 anys nosaltres hem fet inversions per 2.000 milions d'euros, gràcies a una actuació econòmica correcta. Jo crec que això la gent de fora ens ho valora, ho visibilitza, i si tu fas dèficit i tu no fas les coses ben fetes, la gent no invertirà a Barcelona.
No li estic demanant fer dèficit,
No. Jo dic, nosaltres aquest any hem fet un superàvit de 22 milions d'euros. I nosaltres, a més, actuem amb una gran prudència, perquè de governs anteriors encara tinc pendents sentències que, si es produeixen, les he de pagar i no vull fer dèficit. De nosaltres som prudents. I quan es diu, vostè ha fet un superàvit de 22 milions d'euros, jo dic, no, si no s'amoïni, ja els tinc gastats. Si no és veritat que no tinguem la capacitat de despesa, ja els tenim gastats. Perquè l'important és que tu tinguis projectes. I els projectes els tenim. És veritat que hi ha cops que els projectes se'ns aproven més tard del que voldríem. Perquè jo tinc un problema de que jo només tinc 14 regidors i en necessito 21, i de tant en tant no em fan la vida fàcil i em retrasen molt les coses, I, per exemple, tot el tema de la concessió dels pàrquings i tot això va anar molt lent, i diu, escolti, és que no ha fet els habitatges. Dic, no, és que per fer els habitatges he de fer els projectes, he de fer tal, i això pues, trigues temps. Però els diners per fer aquestes coses, avui dia els tenim, i per tant tenim una possibilitat molt important de fer un salt endavant, que és el que estem fent. És a dir, jo crec que tenim una situació, sincerament, jo a la gent li dic, escolta, hi han desequilibris, hi han situacions, però tenim una situació molt bona i que ningú es cregui que tenim uns diners que no gastem. Més en tingués...
Sí, que estan gastats aquests diners.
Sí, els 22 milions estan tots gastats. Vaja, estan tots gastats. És el que estem aplicant.
Són provisionats per gastar.
No? Escolta, i els tinc gastats gràcies a un acord amb el Partit Popular. Perquè jo ja saben que em trobo en una situació que en ocasions he de pactar amb el Partit Popular, que m'aprova segons quines inversions, i els hi estic agraït, i segons en quines ocasions, per exemple, el pressupost d'aquest any l'he aprovat perquè m'he trobat que el Partit Popular no el volia aprovar, al final he aprovat amb el PSC amb unes concessions que hem fet de les quals estic content de fer-les. Però jo dic, escolta, que també els hi estic molt agraït. I, bueno, al final estic agraït a quasi tothom, però bueno, escolta'm, això va bé, no?
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Carles Valero, Manel Manchón, Salvador Guillermo, Joan Carles Valero, ja ho he dit, i també el Joan Maria Claveguera, i el convidat d'aquest dissabte, el senyor Xavier Trias, alcalde de Barcelona i candidat de Convergència a la reelecció. Quedava per preguntar al Salvador Guillermo. Àmbit econòmic, suposo, no, Salvador?
No necessàriament.
Bueno, no.
Un dels elements que sempre m'ha encantat de la trajectòria del senyor alcalde, senyor Trias, és la seva capacitat d'assolir pactes. I això ho hem vist en aquest darrer mandat, es feia vostè referència, que si no recordo malament el primer pressupost el va aprovar amb el Partit Popular, aquest darrer l'ha aprovat amb el Partit Socialista, amb un altre no va tindre possibilitats i va fer ús de la moció de confiança que estableix la Carta Municipal, però sempre al llarg també de les seves ocupacions a la Generalitat, com a conseller de Presidència, inclús com a conseller de Salut o Sanitat, que es deia en aquell moment, vostè ha fet gala de buscar elements de consens i d'acord. En aquest context de les eleccions properes, on es veu sobretot, si em permet l'expressió, una italianització política amb una major fragmentació del vot, serà possible aquestes arts que vostè té i que ens ha d'explicar com s'ho fa?
Ho ha de ser. Jo crec que el millor acord que jo he fet a la meva vida i més important que he fet pel país és un acord que va ser l'aprovació del sistema de salut de Catalunya, amb l'aprovació del Servei Català de la Salut.
L'ICS.
I en aquell moment, no, Servei Català.
El Servei, no l'ICS. No?
I en aquell moment Convergència tenia majoria absoluta i per tant ho podíem haver aprovat pim-pam. I en canvi, pues, jo vaig dir, home, no pot ser. I això ho vam aprovar amb un acord amb Iniciativa. O sigui, que imaginis si són coses originals a la vida, no? És a dir,
escolti,
jo crec que la vida, pues, si la gent té ganes de buscar acords, pues es busquen acords.
Encara el veig pactant amb la de Colau, senyor Trias.
Bueno, la senyora de Colau, ella diu que no pactarà mai amb mi i em troba no sé quantes coses.
Però vostè què diu? Ella diu que no.
Pues jo dic una cosa ben fàcil, és que amb la senyora de Colau jo he fet acords. Perquè jo amb la senyora Ada Colau tinc un acord per al tema de les hipoteques i dels desnonaments, i jo he fet un contracte amb la gent de la PA per detectar aquells casos de desnonaments injustos que es produeixen a la ciutat de Barcelona i ser capaços de trobar-hi solucions. És a dir, que quan diu que no pactarà mai amb mi, jo dic, carai, pues, escolta, jo he fet un acord amb vostè.
Desmemoriada.
No sé per què diu que no pactarà amb mi.
Sí, està en campanya.
Una altra cosa és que políticament podem tenir idees sí, diferents.
No, segurament, perquè el que passa, senyor Trias, vostè ha esmentat dues...
Però quan es mana, tothom canvia, eh? vostè ja la vida, si no,
a la vida, allò de la casta, no? Vostè, allò de la casta. Per tant,
això vol dir que té esperances?
Això de la casta és un tema molt complicat, però jo sempre dic el mateix. A la vida un ha de ser capaç d'explicar què ha fet a la vida.
Vostè en què ha canviat?
Jo puc explicar el que he fet a la vida.
Clar, vostè en què ha canviat, manant?
Home, pues ja li asseguro jo, fixi's, vostè quan es presenta en una selecció, siguent l'oposició, pues hi ha cops que dius coses que després, quan manes, et no pots complir. Una petita, però que una mica que a mi sempre em fa mal al cor, és que jo dic, escolta, em faré anar les motos pel carril bus. I després a tu t'arriben informes pues, del RAC i de tres associacions més dient que això és perillosíssim, pues no ho aplico.
Però a Madrid van.
Sí, però jo no deuen tenir aquest informe que tinc jo.
El millor informe no és del tot correcte.
Pues, escolti, miri, com que això jo sabré com els hi va a Madrid, perquè si no fos... També depèn d'una cosa, del tamany del carril bus. Nosaltres tenim un problema històric d'uns carrils busos estrets, no?
Sí.
Però la veritat és que prendre una decisió amb els informes contraris de segons qui, pues no crec que sigui prudent.
Sí, ja que hem parlat de... Sí, ja que... Volia preguntar una altra cosa, però com que hem entrat ja amb els carril bus i circulació i tot això...
Un altre motorista.
Vostè, dintre de la seva obra de govern, podrà presentar dues importants obres a la ciutat de Barcelona, que són la transformació iniciada de la Diagonal i la del Passeig de Gràcia, entre d'altres.
I les Glòries.
De la plaça de les Glòries.
Paral·lel.
Jo crec que majoritàriament els ciutadans valoren positivament aquest canvi, però m'agradaria saber també els comerciants.
Mi em fa enfadar això, no? Perquè la gent diu el Trias ha canviat la Diagonal, ha canviat el Passeig de Gràcia, ha canviat el carrer Balmes...
I els taxistes, senyor Trias,
Paral·lel.
Paral·lel, sí, tot això. Però jo sempre crec que la gent es descuida moltes coses, no? Perquè no hem canviat només això. Nosaltres no, però de canvis urbanístics importants. Trinitat Nova. Jo demano a la gent que baixi a Trinitat Nova. A veure la Casa de les Aigües i la urbanització que hem fet a Trinitat Nova. Perquè la gent, al final, acaba parlant de la Diagonal. Però una transformació importantíssima, tan important com la de la Diagonal, és la Trinitat Nova. El que passa és que la gent no parla de la Trinitat Nova perquè la gent no hi va. O vostè puja al turó de la Rovira i veurà quin canvi hi ha en el turó de la Rovira. O qui diu això, doncs diu quantitat de carrers, de places, de tot Barcelona que hem canviat. Perquè si no la gent es fa la idea de que els canvis només els hem fet amb les zones benestants. I no és veritat, hem fet canvis a les zones benestants, però hem fet canvis molt, molt, molt importants amb unes zones que les hem dignificat i que avui dia pues, són un exemple. És a dir, el ser capaços de transformar la Torre del Baró, il·luminar-la i que això generi orgull a la gent que viu a Nou Barris, o el ser capaços d'aquest canvi espectacular que és transformar la Torre de les Aigües a Trinitat Nova, jo crec que això és espectacular.
Per tant, això desmenteix algunes de les afirmacions de la pròpia de Colau, quan diu que en aquesta ciutat no es treballa per la casta,
bueno,
per la
classe dominant... Bueno, és que no passeja.
I que segurament el...
Que no passeja.
Passeja per altres indrets.
Ha de passejar una mica més. Ha de passejar una mica més i ha d'entendre que la vida... Jo sempre dic que tu pots fer una gran acció social si tu tens activitat econòmica. Si no tens activitat econòmica, no podràs donar resposta social. El més important que té aquesta ciutat a fer és donar feina. Feina, 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 feina. I això exigeix unes mesures en ocasions molt especials. Avui hem tingut una reunió amb una taula, que és una taula que fem nosaltres amb gent del món de l'empresa i dels sindicats, que és una taula per discutir com creem treball, com creem ocupació, no? I és veritat que nosaltres tenim un problema de 25.000 persones que tenen més de 40 anys, que estan en un atur crònic i que gent amb poca formació, i hem de buscar uns sistemes de veure com aquesta gent s'incorpora al món del treball. I això jo crec que és maco perquè vas veient que això es va transformant, no a la velocitat que voldríem, aquesta és la veritat, no a la velocitat que voldríem, però jo crec que no ens hem d'enganyar. Barcelona genera esperança de que ens en sortirem. Jo crec que tenim una situació positiva de poder dir, escolta'm, som la punta de llança d'una gran transformació econòmica.
Sí. Joan Carles i Manel.
Sí, alcalde, vostè ha comentat ara, per exemple, la quantitat d'obres urbanístiques que ha fet el, en diferents districtes, no només, no només al centre, no? I fins i tot ha començat l'enderrocament de la Model. Una part, no? La part
això és un fet simbòlic,
sí,
però
sí,
molt important.
Sí, però l'acusen d'electoralista per això, perquè
bueno,
és simbòlic.
Ja ho entenc, no? Perquè a mi m'acusen de tot. És a dir, jo no deixo de fer d'alcalde fins l'últim minut d'aquest mandat. O sigui, jo no deixaré de fer d'alcalde, no?
Perquè,
i nosaltres vam firmar un acord el mes d'octubre que es posa en funcionament ara, i escolta'm, jo pel fet de que faltin dos mesos per les eleccions, un mes i mig de les eleccions, jo no pararé les coses. I jo crec que és molt simbòlic que al final s'enderroqui un trosset petit de la presó per deixar molt clar que això és irreversible. Jo crec que és molt important. Perquè, fixi's, jo era conseller de presidència...
Que ja es
no es parlava.
No?
Ja es firmaven acords.
Convenis.
De que això aniria a terra. I no ha passat. Jo dic, ara tenim la garantia que passarà. Entre altres coses, per una cosa molt important. Perquè l'Ajuntament s'ho creu, i l'Ajuntament, amb unes dificultats econòmiques tremendes de la Generalitat, està disposada a fer un pas, que és invertir i construir el centre obert a la zona franca i llogar-lo a la Generalitat, perquè no ho fem gratis, ho llogarem, eh? I per tant, pues, escolta'm, jo crec que és un salt endavant molt important, que és un acte de convenciment, de dir, escolti, ens ho creiem i anem endavant.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Carles Valero, Manel Manchón, Salvador Guillermo, Joan Maria Claveguera, el convidat d'aquest dissabte, el senyor Xavier Trias. Barcelona és un dels motors de Barcelona, és el turisme, senyor Trias. Si no m'equivoco, les xifres, 100 milions de turistes, 16% del PIB...
7,5,
no?
14%.
Déu-n'hi-do. Doncs, escolti, venen molts turistes, gasten molt, sobretot en compres, botigues, més que mossi pràcticament, però escolti, molts turistes arriben i veuen els dies festius i els diumenges amb les botigues tancades. Què sí. passa?
Pues que si
per què no donen llibertat d'horaris i qui obri que vulgui, senyor Trias?
Perquè no hi estem d'acord.
No hi estem d'acord.
No hi estic d'acord, perquè...
El no obligar-los a obrir ni tancar, sinó que cadascú que faci el que vulgui.
Això hi ha filosofies, no? Hi ha plantejaments. Per nosaltres, per mi particularment, el comerç és molt important per la ciutat, no només com una eina d'activitat econòmica, sinó d'equació social. Jo necessito comerç en els eixos comercials de tots els barris de la ciutat. Si això se'ns enfonsa, malament. Si el comerç ens concentra només en el centre de la ciutat, doncs malament. Això exigeix un acord entre els diferents comerciants per arribar a una solució de quins serien els horaris lògics d'obertura i quins són els diumenges en què és possible aquesta obertura. Si no hi ha acord, doncs continuem amb la situació actual. Jo dic que és una qüestió que s'han de posar d'acord. Jo entenc que molts comerços del centre de la ciutat, doncs ells s'ho miren d'una manera, diguent, no, és pels turistes. I jo dic, no m'expliqui segons quines històries que no són veritat. Vostè hi ha cops que fa trampes jugant al solitari, i jo dic, escolti'm, el turisme al centre de la ciutat no és veritat que comenci a comprar el turista a les 7 de la tarda, no compra el turista.
Segur?
El diumenge a les 7 de la tarda no compra, eh? I això passa, i qui compra a les 7 de la tarda? El barceloní o les persones que venen d'altres indrets del voltant de Barcelona. I això, evidentment, doncs, segons com es fes, segons com es faci pot resultar i pot anar endavant, segons com es faci, pot ser tremendo i pot ser un desastre pel comerç de proximitat de la ciutat. L'exemple és Madrid. L'exemple és Madrid. Jo sempre dic, escolta, un només ha de mirar. Jo dic, escolti'm, la gent diu, és que això no va bé. Jo dic, vostè miri la despesa amb tarxa de crèdit dels estrangers a Barcelona o a Madrid. Dupliquem la despesa. No ens deu anar tan malament.
Bueno, Manel,
sí, no, Manel i Salomó. Jo volia preguntar que abans ha dit que farà d'alcalde fins a l'últim dia.
Sí.
Segurament té tot el dret, com han fet altres alcaldes en altres eleccions, perquè ho ha fet absolutament tothom, però en el cas del Mobile World Congress, que acaba el contracte el 2018, no és fer una bandera electoral molt gran començar a dir que es vol intentar mantenir aconseguir un contracte
no
cap al 2021.
No és dir-ho, és fer una oferta. No es creï mai que aquesta oferta la faig d'una manera inconscient.
Però ha arribat fixi's,
la fem d'acord, Ajuntament,
Fira,
Generalitat, Govern de Madrid, el senyor ministre Soria, que ens ajuda molt en aquest sentit, vol dir fer-la amb la Fira, i qui es cregui que això ho fem sense parlar amb el CCMA vol dir que no entén com es fan les coses a la vida. I això ho fem ara, perquè si la reunió ha de ser juny-juliol no podem esperar les eleccions. Per tant, nosaltres ho fem, perquè si no ho fes estaria incomplint les meves obligacions com a alcalde de Barcelona, que la meva obligació és intentar aconseguir que això duri fins al 23.
I es fa perquè hi ha hagut queixes, o en tot cas perquè hi ha una certa inquietud, perquè hi ha competidors
demanant... No hi ha cap queixa, al revés. El que hi ha és una gran satisfacció del CCMA de com funciona, i és el propi CCMA que està encantat que nosaltres fem aquesta oferta. L'únic que a mi em demana el CCMA és que aquesta oferta sigui fruit de col·laboració de totes les administracions. I gràcies a Déu, malgrat totes les situacions que vivim, he de dir que nosaltres amb això tenim el suport absolut i total per part del Ministeri, i tenim el suport total per part de la Generalitat. O sigui que tenim una situació d'aquestes idíl·liques, encara que la gent hi ha cops que li costa entendre aquestes situacions.
Quina, doncs, quina enveja, eh?
Tant de bo, però li volia preguntar també una cosa. Sí, que és
moltes coses. Aquestes coses, no?
Que és obrir una altra... Que és vostè com a alcalde, s'esperarà a ser triat alcalde en funció del que pugui passar a les eleccions del Parlament? Perquè alguns partits diuen que tot quedarà obert perquè hi haurà molta fragmentació.
No, això qui digui això no existeix.
Bueno, serà el juny.
13 de juny està tancat...
Això que diu vostè no existeix. És a dir...
Es pot allargar? Fins quan allargar?
No, això no es pot allargar gens. Això, escolta'm, es reuneix l'Ajuntament, i quan es conforma l'Ajuntament hi ha dos possibilitats.
O sí o no?
Que tu ets la força més votada i que els altres sumin més que tu i sumin més de 21 i per tant nombrin un altre candidat, o que ningú pugui sumar 21 i llavors és alcalde la llista més votada, no? Que és el que va passar l'anterior cop. Però el que no existeix és el dir, escolta'm, això queda en suspens, això no existeix.
Sí, però un cop hi ha l'anomenament de l'alcalde, després ja es munta l'equip de govern, però ja és alcalde.
Ja ets alcalde, sí,
una altra cosa que
I has de muntar l'equip de govern.
Però una altra cosa... estem parlant de finals de juny...
poden fer un dia...
Una moció de censura.
Està marcat,
això és matemàtic. Només hi ha una manera de canviar-ho, que va ser el que ens va passar l'anterior cop. L'anterior cop va durar més, perquè hi havia una discussió de si teníem 15 regidors o teníem 14. Fins que això no es va solucionar a través de la Junta Electoral Central, doncs fins que això no es va solucionar, doncs es va allargar, doncs, 20 dies més, no?
D'altra cosa, el que pugui passar després del 27 de setembre, no?
Però el que sigui alcalde serà alcalde. Exactament.
Per tant, que no poden especular alguns partits.
Poden fer una moció de censura.
Salvador.
Però sempre ha de ser amb alternativa.
Hi ha dues qüestions. Una és la Sagrera, que és un projecte sí, de nova centralitat. Com està aquest tema, aquest projecte,
patim
com s'ha desplegat? I l'altre és un que havia fet vostè amb el barri de la Marina, del Morrot, i sí, quines possibilitats d'un projecte de futur de
nou espai. Segon està molt bé, perquè en el meu despatx vaig firmar l'acord amb el govern central, amb el ministeri de la senyora Anna Pastor, amb el seu secretari general, el seu secretari d'Estat, van firmar l'acord perquè hi hagi un acord amb els terrenys de la DIF, perquè nosaltres arribem amb un acord de col·laboració estreta perquè passi una cosa que és molt important, i és que la ronda quedi soterrada i el que per on avui passen els cotxes es converteixi en un passeig, en un carrer de el que nosaltres diem el nou barri del Morrot, i que això doni unes possibilitats noves tant en el port com a la ciutat de Barcelona. Jo crec que això és una aposta no a curt termini, són d'aquelles apostes que dius això quan es veurà, doncs són operacions a 4, 5, 10, 15 anys, però aquest és un canvi espectacular per la que jo crec que és molt positiu per la nostra ciutat. La Sagrera és un tema complicat. A la Sagrera es va dissenyar una estació que costava la petita quantitat de 900 milions d'euros.
4 calés.
Una cosa bastant de mat. Hem ajustat el projecte, tenim una situació d'un acord amb el ministeri, i el ministeri el va complint, però van una mica tranques i barranques, i sempre estem a punt de si ens barallarem o no ens barallarem, però jo sóc de la teoria que si aconseguim arreglar les coses, millor que barallant-se.
Jo, Maria.
Hi ha una pregunta, alcalde, que barreja jihadisme. Lamentablement, la ciutat de Barcelona i Catalunya és notícia perquè és un possible focus d'actuació d'algunes cèl·lules jihadistes, terroristes. Aquesta setmana hem tingut una operació que ha desmantellat un grup. Ahir vam saber que, segons la Fiscalia, aquest grup planejava segrestar una persona per degollar-la i fer seguiment de polítics. S'havia dit que hi havia plànols per atemptar en possibles indrets de la ciutat de Barcelona. Jo he sentit a dir amb alguns polítics que el problema està a les mesquites. No li preguntaré per si es vol construir una gran mesquita.
Primer,
a la
monumental, no tenim cap mesquita.
Vostè ja ho ha desmentit reiteradament, però hi ha gent que encara, bueno, periòdicament ho va...
Jo encara em trobo gent, tria, sobretot, no deixis construir una mesquita. Escolta, una mesquita que explicava a la gent que costaria 2.500 milions d'euros, que farien un minaret de 300 metres d'alçada, bueno, unes coses que són del dia dels innocents.
Però és que a vegades, alcalde, ja no estan les mesquites, i perdó, això, Maria, sinó també les xarxes socials, on podés fomentar més aquestes coses d'exigència.
Però ahir també ens va sorprendre la notícia de que a Reus, un dels imams de la mesquita ha estat destituït pels propis feligresos, per entendre'ns, sí, no?
Diguem la veritat, és a dir, escolta'm, nosaltres aquí tenim gent islàmica molt seriosa, molt correcta, molt amable, i pot haver algun grup petit pues que crea problemes. En ocasions aquests grups van lligats amb algun imant. El problema és si aquests imants són correctes o no són correctes. Aquí no tenim grans mesquites, aquí tenim oratoris. Això no vol dir que no pugui haver en algun oratori que algun imant faci tonteries. Això vol dir, pues, que s'hi ha d'estar a sobre, i jo crec que precisament, pues, hi ha una demostració d'èxit, que és l'operació que han fet els Mossos d'Esquadra, i hem d'estar contents. Crec que intentar explicar això com una situació tremenda que passa a Catalunya i algunes coses que s'han arribat a dir, jo crec que és una barbaritat. S'ha d'estar atent, però no hi ha d'estar atent Catalunya, hi ha d'estar atent Catalunya, hi ha d'estar atent Espanya, hi ha d'estar atent França, hi ha d'estar atent a Rússia, hi ha d'estar atent a tota la zona islàmica, ha d'estar atent la Xina, ha d'estar... Bueno, jo dic que és veritat pues que estem en una situació complexa en el món islàmic de petits grupúsculs pues que actuen d'una manera pues amb una actitud d'una violència extrema i s'ha de lluitar contra això. Però jo crec que és molt greu al intentar pues això estendre-ho a com si tot l'islam fos així, perquè no és així. És a dir, l'islam pues aquí ja i que nosaltres ens ha vingut a Catalunya amb 15 anys un milió i mig de persones, cosa que es dona a pocs llocs en el món, una vinguda tan extraordinària de quantitat de gent en tan poc temps, i jo crec que tenim un grau molt, molt, molt elevat de convivència en les nostres ciutats, però molt elevat, no? I crec que hem d'anar amb molta cura del que diem i el que fem, sobretot els polítics, perquè la feina nostra és que hi hagi convivència, que hi hagi pau i que hi hagi una situació pues, de cohesió social important.
Sí, però alguna
I
cosa...
com diu la seny, no? Jo sempre dic que jo defenso la revolució del sentit comú, que jo crec que no és molt comuna, però que és molt necessària.
Sí, però el gau de poder alguna cosa no s'ha acabat de fer bé quan entre els detinguts d'aquesta setmana que parla el Joan Maria hi ha 4 o 5 que són conversos. I gent d'aquí que...
Com arreu.
Bueno, sí, sí. Això dius, escolta, sí, però això pues, gent, fixa't, jo no conec el cas exactament, però hi ha gent que diu és un exalcohòlic, que llavors s'ha apuntat amb aquesta línia, i bueno, pues, escolta'm, si problemes sempre n'hi ha. És a dir, qui es cregui que no té problemes s'equivoca. El problema és com es solucionen aquests problemes.
Intentar
solucionar aquests problemes creant pànic i creant odi entre la gent, jo crec que és un gravíssim error. I hi ha gent que té interès en això perquè es creu que això dona vots i que això... Crear xenofòbia és molt fàcil. És molt fàcil. La meva obligació com a alcalde és crear convivència i cohesió social.
Però en tot cas, per lluitar contra aquests grupúsculs que poden existir, podem estar tranquils perquè els Mossos...
Bueno, jo, crec que la gent que es posa nerviosa, pues jo li dic, fixi's, pues, els Mossos han demostrat que ho fan bé. Jo crec que han demostrat que ho fan bé, per tant estiguem tranquils, fan bé.
Valero. Parlem de tasses turístiques. Estem aquí en un hotel de 5 estrelles, l'Eurostars Gran Marina, abans d'ahir crec que el conseller Puig va donar unes xifres sobre la tassa turística que es va instaurar a finals del 2012. I que la Generalitat ha recaptat, sembla que la
80 milions
d'euros. No, 82,3. O sigui, 82 milions.
M'he equivocat de dos.
No, però perdoni, és que he consultat la xuleta.
Ens queden 4 minuts de programa, vinga.
Però només s'ha repartit entre els ens locals 26 milions d'aquests 82,3. Bueno, escolti'm, i sent Barcelona la gran marca turística, això sembla que està molt desequilibrat, no?
Bueno, està desequilibrat o no, són els que han posat la tassa.
Clar, l'import l'han posat la Generalitat.
És a dir, aquí tothom botxina, qui va tenir nassos de posar la tassa? Doncs la Generalitat. Jo em discuteixo amb la Generalitat dient que en vull més, no? Però em diu, escolta, no la vas posar tu.
No li fa cas al senyor Mas i al senyor
Puig. Bueno, en part sí, en part no. En part sí, perquè m'ha arribat un acord... No? Sí, m'ha arribat un acord, a més de que ho puc utilitzar com vulgui, no ho he d'utilitzar només sobre el turisme, sinó també sobre els llocs on té influència el turisme. Per tant, estem arribant a acords i a plantejaments. Jo sempre dic que en aquest tema la meva discussió eterna, no?, és una discussió diferent, que no és una tassa sobre el turisme. És com jo puc participar de la capacitat econòmica que genera el turisme. I jo no puc entendre que jo no pugui participar sobre l'IVA que genera el turisme. No ho entenc.
Salvador,
sí, només una cosa. L'oposició sempre l'ha acusat de no defensar Barcelona davant de la Generalitat. Mm-hmm. I de no reclamar els cèntims.
Això és molt interessant, sí.
Que en teoria la Generalitat tenia que haver contribuït
això és molt
interessant, pressupost perquè... que fos possible.
Això és molt interessant.
Vull dir, perquè li ha acusat i m'agradaria que vostè
s'ho expliqués. El senyor Trias és la crossa del govern de la Generalitat. Crossa
econòmica. No, jo sóc un acreedor. Sóc un acreedor.
Un acreedor.
És a dir, la Generalitat em deu diners, i jo què faig d'acreedor? I quan a tu et deuen diners, què intentes fer? Buscar maneres de cobrar-los. I tenir garanties de que els cobraràs. Hi ha cops pues, que has de plaçar el cobrament, però pots fer entrar l'altre en fallida, no? Hi ha gent que voldria... Pues, que és curiós perquè els que han arruïnat la Generalitat, perquè hi ha uns senyors que van arruïnar la Generalitat, que es diu el tripartit, van posar la Generalitat a la catàstrofe econòmica, aquests senyors ara protesten de que jo amb la Generalitat no els estocini, no? No, jo busco maneres de cobrar, encara que sigui més lentament, però cobrar, i arribem a bons acords. I la
aquest,
veritat
per exemple,
és que...
de la pressa model, de com fer la pues bona sí. solució amb aquest escolta, tema no, i després recuperar-ho.
O jo
no?
faig coses interessants. Pues, escolta'm, una escola que està en barracons, pues, acabo construint-la jo.
O dius, cap de carrer
dius, li hauria de donar vergonya de construir aquesta escola, doncs pues no em dono cap vergonya. Mm-hmm. Què faig? La llogo. La llogo. Si no la llogués, llavors em passaria una cosa fotuda, i és que la Generalitat li comptaria com a deute, i llavors no se'n sortirien. Jo dic, pues, escolta'm, busco fórmules imaginatives que facin que les coses funcionen. Perquè a mi el que em demana la gent és que funcionin les coses.
Alcalde, dues coses molt ràpides per acabar. Les eleccions del 24 de maig seran exclusivament municipals o tindran el toc sobiranista que els vol donar no, jo... o que els vetten donar el senyor Artur Mas? Aviam.
No, no, el senyor no? Artur Mas no es vol convertir en això, perquè, entre altres coses, sap que a mi no em convé. Per tant, el senyor Mas sap que aquestes eleccions, si és per mi, seran unes eleccions municipals.
I punt. I escolti, i...
És veritat que és diferent que governi a la capital de Catalunya Convergència i Unió que governi segons qui,
I en un supòsit de futur, en una futurible Catalunya independent, què hi guanyaria Barcelona sent capital d'aquesta Catalunya independent?
No, pues escolta'm, si som un dia independents, si vol dir que tenim una situació econòmica molt millor de l'actual i tenim una capacitat de decisió molt millor que l'actual, pues vol dir que viurem millor. Ara, jo dic, escolta'm, aquí sempre tenim la mateixa discussió. Jo sempre dic, no entenc com l'estat central ens vol tan dependents.
Jo tampoc entenc...
No és un problema independent.
Que se'ns acabi el temps,
no però... entenc que siguem tan dependents.
Senyor alcalde, se'ns acaba el temps. Hem de posar el punt i final
d'aquest
dissabte. Xavier Trias, gràcies, bona tarda.
Gràcies.
Moltíssima sort. Gràcies. Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Joan Carles Valero, Manel Manchón, Salvador Guillermo. Tornem la setmana que ve. Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant Eustace Garenda del Walter Center Barcelona. Bona tarda, adéu-siau.